Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia d'ambient càlid, divendres de sol i cap de setmana temperatura més alta, però amb nuvolades i algun ruixat.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que ja és divendres, és 28 de maig del 2021. Arribem al últim cap de setmana de maig i, per tant, temps semblant al d'ahir. Ambient càlid, fins i tot calorós, màximes que superaran els 25 graus, ambient majoritàriament assolellat, però també amb estones de ressol o sol esmorteït per núvols prims. Cap de setmana es mantenen les temperatures. A partir de dissabte a la tarda creixen nuvolades que poden degenerar algunes precipitacions que en general seran febles. Ara mateix a Palamós tenim 17 graus, a Torroella de Montgrí també 17 graus. Avui al Supermatí us explicarem l'últim moviment dels promotors del Parc Eòlic Marí de l'Empordà, el Parc Tramuntana, per intentar maquillar el seu projecte. Ara estan fent un control d'afectacions sobre la fauna, per tant estan analitzant quina fauna hi ha al terreny de mar, a la zona de mar, a la zona marítima on volen construir aquest parc eòlic. I el que sorprèn és que no ho haguessin fet ja. El que sorprèn és que hagin presentat un projecte per instal·lar molins enmig del mar i no hagin analitzat ja les possibles afectacions sobre la fauna abans de presentar aquest projecte públicament i abans de dir que és segur i abans de dir que pot anar endavant. Recordem que vam entrevistar aquí fa res un expert en la matèria que ens deia que aquest parc és impossible que s'instal·li allà perquè directament deixa el terreny pitjor de com se'l va trobar a nivell natural. Per tant, és inviable. A més, Begur s'ha sumat darrerament a la reclamació per aturar el projecte Parc Eòlic Tramuntana, una moció que s'ha aprovat al ple de l'Ajuntament de Begur. Estaria bé que també aprovessin una moció per defensar el seu propi terreny i no el mar, que a més els afectaria visualment a Begur, però el mar no, els molins no estaran davant de Begur, però sí que s'hi veuran, no? Estaria bé que s'aprovés alguna moció en defensa de Sarriera, per exemple, perquè últimament, vull dir, passeges per Sarriera i fa mal al cor i als ulls veure el que s'està fent allà. Però no, de moment Begur el que ha fet és una reclamació per aturar el projecte del Parc Eòlic Tramuntana. També us explicarem avui al Supermatí una última notícia que vull destacar aquí a la portada, que l'Agència Catalana de l'Aigua ha dit que no a l'aparcament soterrat que Sant Feliu de Guíxols volia fer a la Corxera, un aparcament soterrat que es va anunciar a bombo i plateret, fins i tot es va convocar la premsa a veure el projecte que havien dissenyat els arquitectes. De fet, es va convocar també a la premsa per fer l'obertura del sobre de l'adjudicació per veure qui li havia tocat, tal qual, doncs res, al final res d'això, perquè l'Agència Catalana de l'Aigua diu que la zona és inundable i que no es pot construir, i finalment ara Sant Feliu de Guíxols aposta per un nou pàrquing que no sigui soterrat i que tingui una estructura modelable de 515 places. De seguida ens ho explicarà avui la Sandrine. 8 i 4 minuts, pràcticament. Per cert, avui al Supermatí volem parlar amb el regidor de Cultura de Calonge i Sant Antoni, amb en Norbert Botella, perquè ens expliqui una mica més aquest projecte de convertir Calonge en una ciutat de llibres i que ofereixen 10.000 euros a cada llibreria que es vulgui instal·lar a Calonge. Molt interessant això, veurem què ens explica en Norbert Botella, que és regidor de Cultura de Calonge i Sant Antoni. Va, comencem el repàs de les notícies situant-nos enmig del mar, situant-nos a la zona del Golf de Roses, però també visualment veurem Begur, veurem Torroella, veurem l'Estartit. I per parlar de tot això hem de saludar l'Eugènia Güell. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Els promotors del Parc Eòlic Marí de l'Empordà engeguen un control de possibles afectacions sobre la fauna.
Un equip d'ornitòlegs i observadors de cetacis estan fent monitoritzacions amb l'objectiu d'identificar i caracteritzar les espècies presentades presents a l'àrea del projecte.
I Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
Begur se suma també a la reclamació per aturar el projecte del parc eòlic.
El ple de l'Ajuntament de Begur ha aprovat una moció d'adhesió al manifest de la plataforma Estop al macroparc eòlic marí de la Costa Brava Nord. Amb aquesta adhesió, el consistori begurenc acorda donar suport a les accions que s'engeguin des de la plataforma i se suma a la petició d'aturar la tramitació del projecte.
I encara sense moure'ns del mar. Sergi Villena, bon dia.
Què tal? Bon dia.
El 2020 ha estat l'any més càlid a Catalunya des del 1950 i també s'ha notat a l'aigua del mar a les medicions que es fan a l'Estartit.
Doncs sí, el 2020 va ser l'any més càlid a Catalunya des de 1950, amb una anomalia d'un grau respecte del període de referència que anava del 1981 al 2010. I així ho confirma la temperatura de l'aigua del mar a l'Estartit, que ha augmentat a un ritme de 0,3 graus centígrads per decenni des de mitjans dels anys 70 fins a l'actualitat.
Sandrine Busnet, bon dia.
Bon dia.
Sant Feliu de Guíxols aposta per un nou pàrquing l'estiu del 2022. Això després que l'Agència Catalana de l'Aigua hagi dit que no al pàrquing soterrat que volien fer a la Corxera i que s'havia anunciat que es faria. L'alcalde Carles Mota, segons llegim al Punt Avui, proposa un aparcament d'estructura modulable de 515 places que estaria ubicat entre l'estació d'autobusos i la carretera de Tossa.
Així és, per pal·liar la manca d'espai per aparcar el municipi després de llargues baralles entre els diversos grups polítics, l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, té aquesta nova proposta. El cost està estimat en menys de 6 milions d'euros i podria ser operatiu a partir de l'estiu del 2022.
Després ampliem el que ens explicava, en aquest cas, el Punt Avui. El Baix Empordà viu la setmana sense fum.
Atesa la situació actual que no permet fer cap activitat com els altres anys, les referents del tabaquisme a Girona han fet vídeos per compartir.
Arriba la quarta edició del Premi de Fotografia per a Palafrugell és Educació.
Aquest guardó té com a finalitat fomentar l'entorn educatiu en el sentit més ampli, entenent l'educació com un procés que es produeix al llarg i ample de la vida.
I acabarem explicant també que Begur actua a la cala de s'aixugador per evitar els talussos i estabilitzar-los, vaja, i evitar despreniments.
La seva situació provoca que hi hagi constants despreniments de materials inestables amb acumulació de materials a la part baixa del talús i a la pròpia platja. Per resoldre-ho, s'estan estabilitzant els talussos a la cala que arriben a la platja i a l'últim tram del camí d'accés.
I avui és divendres i com cada divendres al final del programa tancarem la setmana amb l'agenda d'activitats al Baix Empordà. De cara a aquest cap de setmana amb en Roger Rams, bon dia.
Bon dia, avui com cada divendres aquí a Ràdio Capital descobrirem els millors plans per fer durant el cap de setmana. Traurem el nas a la Bisbal, anirem de concert a Torroella, passejarem pel casc antic de Calonja i passarem per Palafrugell.
Troba les principals activitats culturals de la comarca a radiocapital.cat/agenda.
Ara és moment de conèixer la previsió del temps i ho fem saludant l'Albert Aparicio. Bon dia.
Hola, bon dia.
Amb quin temps acomiadem la setmana de dilluns a divendres, vaja?
Doncs arribem a les portes del darrer cap de setmana de maig i també de la primavera meteorològica amb un temps que aquest divendres serà força semblant al d'ahir. Ambient càlid o fins i tot calorós, amb màximes que superaran els 25 graus i ambient majoritàriament assolellat, però també amb estones de ressol o sol esmorteït per núvols prims. Pel cap de setmana es mantenen les temperatures o fins i tot pugen més, amb mínimes de 14 a 15 graus i màximes que fregaran o superaran els 27 graus dissabte, però també augmenta la inestabilitat. A partir de dissabte a la tarda creixeran nuvolades que poden deixar algunes precipitacions, en general febles al Baix Empordà, i diumenge les nuvolades poden produir localment alguna tempesta. Dilluns ens acomiadarem del mes amb alguna tornada de tarda.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I avui al Supermatí el comentari d'opinió quan són les 8 i pràcticament 10 minuts ens l'envia Marc Casanovas.
A principis mig de maig, els companys de Ràdio Capital ens van informar que 14 platges del Baix Empordà rebien el distintiu de les banderes blaves. Estem acostumats a veure aquestes banderes des dels anys 90 a les platges empordaneses. Forma part del paisatge i segurament no hem parat de pensar en cap moment què representen. Les banderes blaves són distintius que atorguen anualment a platges i ports que ho sol·liciten i compleixen una sèrie de condicions ambientals i d'instal·lacions. Aquest distintiu han estat útils inicialment per regular elements importants com el control de la qualitat de l'aigua i de la sorra, la neteja i altres condicions de l'espai natural de les platges. Però principalment s'ha utilitzat com a segell de qualitat pel reclam turístic. De fet, les banderes blaves fa temps que no tenen cap aval tècnic, ni científic, ni administratiu de la Unió Europea. I són promogudes per un conjunt d'associacions privades lligades a les empreses turístiques. Les banderes blaves bàsicament indiquen l'existència de serveis pels banyistes, però no reconeixen una veritable gestió ambiental i de conservació d'aquests fràgils sistemes costaners. Per això no l'haurien d'exhibir com una ecoetiqueta, sinó que l'haurien d'exhibir com a distintiu de qualitat de servei oferts als banyistes en les platges artificials i urbanes. Resulta sorprenent com un segell que premia les condicions ambientals a les platges sigui més fàcil d'aconseguir per les platges urbanes que no pas per les platges naturals. Per exemple, les platges de Castell i Cala Estreta de Palamós, de les poques platges grans que conserven la seva naturalitat, mai podran lluir aquest distintiu perquè no disposen de servei de dutxa pels banyistes. En canvi, les platges amb passejos marítims, espigons i absolutament artificialitzades ho tenen molt més fàcil. És evident que aquest distintiu no certifica les condicions ambientals i simplement cerca l'interès turístic. Però realment, els turistes busquen platges artificials? Ara que parlar de sostenibilitat està tan de moda, no seria més interessant identificar aquelles platges naturals amb alt valor ecològic i interès de conservació? Personalment, crec que els ajuntaments haurien de gastar menys en aquest distintiu i centrar-se en renaturalitzar les franges costaneres, ja que és aquest paisatge el que ens identifica i seguirà sent el principal reclam turístic.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui a la cançó del dia, doncs, una estrena. Oques Grasses ha presentat, acaba de presentar aquesta mateixa matinada el seu nou disc, Un dia no... A tope amb la vida, es diu el seu disc. I avui volem escoltar, ja havíem sentit Bye Bye, doncs avui escoltem una de les cançons d'aquest disc, A tope amb la vida, que es diu Elefants. Crimes al buit de presa cap. Qui sóc jo per dir-me que no?
dins, comptant les llàgrimes al buit, he après a caure cap amunt.
El nou disc d'Oques Grasses, A tope amb la vida, que s'ha estrenat aquesta mateixa matinada. Una de les cançons que inclou és aquest Elefants, que hem sentit avui al Supermatí de Ràdio Capital. De seguida tornem i parlarem de llibreries. Emocionant, no? Doncs sí, perquè és una iniciativa que ens interessa molt.
Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
A l'Empordà tenim una recepta màgica i es diu FIMAC. Del 4 al 6 de juny, vine al Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí. Gaudeix d'un complet programa d'activitats a diversos espais del poble, amb els espectacles d'Àlex Navarro, G. Alexander i la gran gala internacional amb 5 mags de primer nivell. Pel context sanitari actual, és imprescindible reservar l'entrada pels espectacles a fimac.cat. Del 4 al 6 de juny, vine al Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí, perquè FIMAC és la màgia.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Al Complex Jocs de l'Estartit us convidem a una jornada completa i fantàstica. De primer, restaurant Swift Takeaway. Les millors hamburgueses d'autor, tapes de disseny, amanides, pollastres a l'as, pizzas... I de segon, diversió assegurada per tota la família al parc d'atraccions Jocs. Karting, circuit de motos, tobogan, llins elàstics i un munt d'atraccions. Si busques el menú perfecte per tothom, restaurant Swift Takeaway i Jocs a l'Estartit.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina, 100% online, la ràdio capital.
Entra ara mateix a radioindiana.cat i no paris de ballar.
Del 17 de juliol al 15 d'agost torna el Festival Portal Blau, un magnífic espai de trobada amb la música en directe, la dansa, la poesia, la literatura. Portal Blau. Hem ampliat i millorat la nostra oferta en tots els àmbits i sempre envoltats d'uns espais espectaculars. Festival Portal Blau, el festival de música i art a la Mediterrània. Del 17 de juliol al 15 d'agost a l'Escala i Empúries. Tota la info a portalblau.cat.
Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
8 i 18 minuts. Ahir us explicàvem aquí al Supermatí que Calonge vol convertir-se en la primera booktown estable de Catalunya. Què vol dir això? Doncs que busquen llibreries per instal·lar-se al municipi, busquen 7 llibrers i emprenedors del món del llibre perquè estableixin el seu negoci a la localitat. És el projecte Calonge Poble de Llibres. Avui en volem parlar amb el regidor de Cultura, amb el regidor de Cultura de Calonge i Sant Antoni, que és en Norbert Botella. Què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Llegim algun titular, per exemple. El periòdico titulava Calonge quiere ser el Hyundai català. Com neix aquesta iniciativa de voler-se convertir en un municipi de llibres?
Doncs nosaltres tenim un casc històric preciós amb una poètica singular i el que volem és singularitzar-lo encara més a través d'un producte tan simbòlic, tan preciós i alhora tan amb la capacitat d'impacte econòmic com són els llibres i les llibreries. I aleshores, per singularitzar-nos també en aquest context de la Costa Brava, apostem per la cultura i apostem per aquest producte.
Val.
I creiem, a més, que entra dintre la filosofia dels booktowns, perquè per ser booktown necessites, punt número 1, un poble preciós, singular, autèntic, historiat, i nosaltres el tenim. Punt número 2, anhels de fer programació cultural, i nosaltres en tenim molt d'aquest tipus d'anhels. I punt número 3, llocs on poder establir llibreries. Hem estudiat alguns referents, per exemple, hem estudiat el referent de Montolieu a 30 minuts de Carcassonne, i allí és un poble petitet de 700 habitants en què hi ha instal·lades 18 llibreries, poca broma, i 18 galeries d'art.
Per tant, Déu-n'hi-do, però
tenim aquests referents i nosaltres ens hi podem acostar. Però n'hi ha molts altres, eh? També a Noruega, al Regne Unit, a Bèlgica...
No, clar, segurament a qualsevol que ho escolti per primera vegada li sorprendrà que en un poble, com deia, de 700 habitants hi hagi 18 llibreries i que s'aguantin econòmicament. Què és el que...
Exacte.
Què és el que les fa funcionar?
Doncs precisament a França tots els pobles són bonics, però aquest en particular té aquest extra, que és una booktown. Aleshores, el 15% del turisme és de caire cultural, experiencial, emocional, i són aquestes persones que de manera automàtica i natural van a buscar aquest tipus de fets diferencials. I és per això que s'aguanta, ens deia la presidenta de Montpellier, que ningú es fa milionari, però tots viuen bé. I a més un entorn mediambientalment sostenible, amb paisatges bonics, tal com és Calonja, que tenim les Gavarres, tenim el mar, per tant són atractius també a considerar.
En quin moment vostès consideren perquè, o decideixen o aposten per això, perquè realment o jo no m'hi vaig fixar o això no anava al programa electoral de cap dels dels partits que formen part del govern. En quin moment
el de Republicans sí, el de Republicans sí, jo sóc de Republicans, anaven al nostre i també el de la CUP. I de fet vam fer la presentació del Booktown català, poble de llibres, Calonge, poble de llibres, a la Universitat de Barcelona el dimecres passat, i allí hi era en Santi Navarrete, que és una de les primeres persones que va intentar que Calonge esdevingués una Booktown. Per tant, ja tenim certa història enrere abans de la postulació nostra aquest any. Sí, n'hi havia dues persones que ja havien pensat en fer-ho.
El
que intentem, doncs, realitzar-ho.
El que el meu dubte és ara això en quin termini? És a dir, quan podrem veure... Clar, entenc que tot això, doncs, clar, és per que arribin les llibreries, però quin termini es fixen?
Val, idealment. Ara estem rebent, ara estem en la fase de difusió i rebent totes les demandes informatives i aleshores, davant d'aquestes demandes informatives, que n'hem tingut moltíssimes, estem a la vora de 75 persones interessades.
75 llibreries?
Que podríem dir. No totes són llibreries, són persones que estimen els llibres, però moltes de les quals són llibreries. Aleshores, hi ha moltes persones que ja, i de fet, dilluns ja en tenim un aquí, que ha vingut ràpidament, de Barcelona, que volen deixar tot a Barcelona, volen tancar la seva llibreria i obrir-ne una de nou aquí. Per què? Perquè també hi ha l'efecte Barcelona és un lloc, diguem-ne, no tan salubre o saludable com la Costa Brava, i hi ha aquest neoruralisme enrere. N'hem rebut moltes. Gent de llibreries i gent que, que estan en el món de les lletres i han tingut alguna que altra experiència. Nosaltres, davant tot aquest desall de demandes informatives, els enviem un formulari que expliquin el seu projecte, ens expliquin aquest projecte. La setmana que ve nosaltres els passarem el mapa de botigues disponibles i d'ajuts negre sobre blanc que podem oferir des de l'Ajuntament de Calonge.
Quants locals hi ha disponibles?
Idealment...
Digui, sí, perdoni.
Sí, idealment al setembre, a la tardor, si més no, podríem veure ja les primeres llibreries. I algunes especialitzades, perquè la idea seria això, especialitzar les llibreries per tal que creïn comunitat particular. Per exemple, hi ha una de les idees és muntar, que la tenim bastant avançada, muntar una llibreria interreligiosa, de llibres interreligiós, que malgrat el seu el nom d'interreligiós, sàpiga que és la segona temàtica més venuda de tots els llibres. Tot allò que fa referent a la religió, el creixement personal, els budismes, hinduismes, etc.
Quants locals hi ha disponibles? I què són? Locals buits de... Són de l'Ajuntament? Són d'algun altre propietari?
Són propietaris viladans de Calonge i Sant Antoni. Aleshores, nosaltres el que fem és de mitjancer. intentem acordar. Òbviament, fidelitzar el propietari és molt important per a nosaltres, que estiguin engrescats amb el projecte. Molts d'ells són fills de Calonge i han vist, diguem-ne, la desertització comercial del casc antic i els colpeixen armament. I en la mesura que poden ajudar a través d'aquesta idea, diguem-ne, lluminosa, que és vendre llibres, doncs molts d'ells s'hi aboquen també entusiàsticament i facilitant les coses. Actualment en tenim 7, però vist alguns en bon estat, els altres en menys estat, tot això s'ha de contemplar, en alguns s'ha de fer poca inversió i en els altres una mica més d'inversió.
I tots estan situats al casc antic, tot, més o menys en la mateixa zona.
Al casc antic, sí. Sí, sí, estem parlant Àngel Guimarà, Carrer Major. Però, com hem vist aquest èxit, i si la gent s'anima, és tan senzill com fer un radi una mica més gran i en els carrers adjacents podrien trobar alguns altres locals. Per tant, primer de tot és rebre totes aquestes persones interessades, poder-los oferir ajuts fiscals de l'Ajuntament, fiscals i ajuts directes, i després veure la seva empenta per tal de muntar una llibreria.
Clar, els llibreters que es vulguin instal·lar, quants diners d'ajuda rebran per part de l'Ajuntament?
Bueno, tenim una dada que són 10.000 euros d'ajuts directes, aquest ja tenim fet a les bases, però, òbviament, estem pensant en acompanyar-la amb una línia d'ajut a l'habitatge, perquè si la gent ve de fora no estarà en un lloc. Les bonificacions fiscals ja estan aprovades, l'assessorament empresarial des del Vivier d'Empreses també està destinat un capital per tal d'aquest assessorament i ajuts per la contractació de treballadors, fins a 6.000 euros. Per tant, tot això ho posarem, diguem-ne, en línia i els enviarem aquesta informació a totes les persones interessades.
Estem parlant de 10.000 euros, de 10.000 euros per establiment o del total de la subvenció?
No, 10.000 euros, òbviament 10.000 euros per establiment. Clar. Per cada llibreria que es vulgui, que es vulgui instal·lar.
70.000 euros de
dotació total. Ajut directe a través de factures, òbviament, s'han de fer les despeses i nosaltres els bonifiquem aquests 10.000 euros.
Bé, clar, aquí ja sortiran ràpidament les persones que diran i per què s'ajuda amb 10.000 euros un establiment que vingui de fora i per què no es destinen aquests diners a ajudar els establiments que ja hi són.
Clar, nosaltres a Barcelona mateix, quan es vol, o a Nova York, o a totes les ciutats, quan es vol revitalitzar un nucli, l'Ajuntament s'hi ha de comprometre. Aleshores, el nostre nucli porta massa anys, en decadència comercial. Aleshores, tots hem d'entendre que hem de fer un pas endavant i aquest pas endavant necessita aquest tipus d'ajuts. En el fons és una aventura pública o privada el que seran els llibreters i aquelles persones que diguin per què no a mi, escolti'm, munti una llibreria. Per què? Perquè és un comerç singular. Si funciona, les llibreries a Calonge, per descomptat Calonge i Sant Antoni surt guanyant. Si funciona molt bé les llibreries a Calonge, podem pensar que Sant Antoni esdevingui una ciutat de l'art i que hi hagi molts tallers, galeries d'art i tallers de pintura, per què no? Per tant, es tracta d'injectar això, idees, creativitat i una mica de diners, clar. Veurem que això sigui possible.
Veurem com abans deia, que al setembre podríem començar a veure els primers fruits, oi?
Nosaltres creiem que a la tardor ja tindrem les primeres llibreries obertes. A més, la llibreria contemporània és aquella que crea comunitat, que fidelitza els lectors, que els envia permanentment informació, que a partir de la característica del lector suggereix llibres i que fa molts actes dins. Per tant, nosaltres idealment veiem aquest nou poble que volem que reneixi, doncs amb molts actes petits, íntims a través de la llibreria i actes grans, gairebé setmanals, que volem fer endavant des de l'Ajuntament. Des de conferències,
convidar escriptors internacionals. Per exemple, tenim un dels nostres escriptors fetitxes, Henry de Luca, escriptor napolità universalment conegut, i ens ha dit que sí, que quan tingui una data ens vindrà a conèixer. Portar gent de primera plana ens interessa moltíssim, que hi ha una programació musical molt forta també, perquè hem de traure a tot de persones de l'entorn, en 35 minuts hem calculat a l'estiu que hi ha 1 milió de persones, doncs per tal que conegui la nostra vila, que vingui a remenar llibres i a prendre's una copa de vi o una cervesa i alguna tapa. I és això el que volem, i a més, això que estem dient, remenar llibres, prendre una beguda és sinònim i passejar per un cas preciós i sinònim de felicitat.
Doncs n'estarem pendents. Li he de dir que som molt fans d'aquesta iniciativa, i si tot tira endavant i es poden instal·lar totes aquestes llibreries al casc antic i revitalitzar el centre del municipi. Per tant, qualsevol cosa que necessitin, doncs aquí estem per donar suport a aquesta iniciativa i donar suport sobretot als llibreters que s'instal·lin.
Doncs moltíssimes gràcies, li agraeixo ja d'entrada la difusió que em fa, i el convidem que quan sigui una realitat a fer un programa i parlar amb els llibreters, amb els lectors, etcètera. Pot ser molt bonic.
Li agafo la paraula perquè ho farem. Norbert Botella, regidor de Cultura de Calonge i Sant Antoni. Gràcies. Per cert, li volia preguntar com ja fa, portem més de mig any de nou govern entre Junts per Calonge, entre Republicans i el PP. Quina valoració en fa d'aquests mesos de govern?
Faig una valoració excel·lent. Els projectes de Republicans tenen sortida amb aquest govern de persones molt intel·ligent, de grans gestors, i el Republicans està encantat. A més, que personalment entre l'equip de govern hi ha molt bon feeling, molt bon rotllo, si m'ho permet, i hi ha moltes afinitats, no només intel·lectuals, sinó també vitals.
Amb l'Alberto Mas, també, amb el PP, també tot bé?
A l'Alberto, jo li diré, és amic meu, vull dir, personalment ens entenem, ideològicament estem molt allunyats, però a nivell personal és una persona intel·ligentíssima, amb un sentit de l'humor, amb una ironia, i al cap i a la fi cadascú es veu el seu eix programàtic. Jo soc independentista avant la letra, però puc afirmar que el senyor Alberto Mas el considero un amic.
Norbert Botella,
regidor... Benvingut a la meravellosa política municipal. Aquestes coses s'hi donen.
Sí, és el que hi ha. Vull dir, és el que hi ha, i a vegades el problema és que per culpa de qüestions polítiques que més enllà del municipi...
Com condicionen, exacte. Com es pot condicionar programaris que molt sovint són falsos perquè són senzillament estètics d'imatge i tal, i tampoc són creguts per moltes de les persones que diuen allò que han de dir, doncs malmeten aquesta realitat, que és de teixir complicitat, tirar endavant projectes, etcètera, etcètera. I és una realitat que potser s'hauria de capgirar. És una tirania que un partit de dalt o una persona de dalt condicioni el pensament del de baix, si aquest pensament del de baix té matisos. No?
8:34 minuts, hem parlat avui amb el regidor de Cultura de Calonge i Sant Antoni, Norbert Botella. Gràcies i que tingui molt bon dia.
Molt bé, gràcies, Calle.
Seguim explicant més notícies aquí al Supermatí. Un dia més del Parc Tramuntana, el Parc Eòlic Marí projectat al Golf de Roses, i és que els promotors d'aquest parc eòlic han engegat dues campanyes per seguir els ocells marins i els cetacis que hi ha a tota l'àrea on volen instal·lar aquest parc eòlic, aquests molins de vent. Per tant, volen avaluar les possibles afectacions que tingui aquest projecte sobre la fauna i també les mesures que calgui adoptar per mitigar possibles impactes. Les campanyes s'enmarquen en els estudis de caracterització ambiental de la zona d'implementació del parc.
Segons els seus impulsors, els resultats proporcionaran una informació de gran valor no només en el disseny del projecte, sinó també pels tres parcs naturals que hi ha a la zona, gràcies a la periodicitat, la freqüència i els punts d'observació d'aquest estudi. En aquest sentit, asseguren que segueixen les pautes més exigents per fer els estudis d'impacte ambiental en l'àmbit marí i que han optat per intensificar la freqüència de monitorització més enllà de les pràctiques habituals. Així han establert campanyes quinzenals durant els mesos de més activitat i mensuals per la resta de l'any.
És el que dèiem, que sorprèn que això no ho tinguin previst ja, que això no, vull dir, que no hagin analitzat ja, que hagin d'engegar mesos després d'haver presentat la iniciativa, hagin d'engegar aquesta campanya per controlar el terreny i veure com afectaria els seus molins, que efectivament, evidentment, afectarien i molt. De fet, aquestes campanyes consisteixen en albiraments, en observacions per identificar i censar les espècies que viuen a la zona. Aquesta campanya durarà un any i permetrà, diuen, caracteritzar un cicle biològic anual complet.
Els promotors asseguren, a més, que estan en contacte permanent amb els parcs naturals, que els han proporcionat informació històrica sobre les espècies i a qui, per contra, proporcionen totes les dades recollides. A més, els han ofert la possibilitat de participar en les campanyes d'observació al mar per aconseguir noves dades. Els impulsors del projecte preveuen engegar-ne la tramitació aquest estiu, malgrat la forta oposició que hi ha al territori. Han insistit en reiterades ocasions que l'impacte serà mínim i que oferiran compensacions, però els atractors assegurant que els efectes seran terribles. Per deixar-ne constància, fa unes setmanes van presentar una recreació de com quedaria el projecte un cop realitzat.
Doncs bé, creixen les reaccions negatives contra aquest projecte. L'últim cas és el de Begur. Begur s'ha sumat a la reclamació per aturar el projecte del Parc Eòlic Tramuntana. El ple de l'Ajuntament de Begur, reunit, va aprovar una moció d'adhesió a aquest manifest de la plataforma Stop al Macroparc Eòlic Marí de la Costa Brava.
Amb aquesta adhesió, el consistori begurenc acorda donar suport a les accions que s'engeguin des de la plataforma. També se suma la petició feta per aquesta associació i 7 municipis més de la Costa Brava que reclamen que s'aturi la tramitació del projecte de construcció del Parc Eòlic Tramuntana. Des de l'Ajuntament asseguren que es preocupa el projecte tal com està plantejat. Per això diuen que seguiran lluitant i treballant juntament amb altres ajuntaments per donar veu als diferents sectors afectats i aturar la tramitació.
Aquest text de la moció explica quins motius tenen per rebutjar el projecte. Quins són?
Doncs la moció parla d'una destrucció total del paisatge emblemàtic marítim i terrestre de l'Empordà, d'un enorme impacte visual i també d'un impacte molt negatiu en el medi natural, marí, cultural, social i econòmic. En definitiva, un projecte que considerem que impactarà en l'essència de l'Empordà. Amb tot, la moció fa una defensa de l'urgència de canviar de les energies fòssils i nuclears a les renovables. Així doncs, proposa estudiar alternatives de producció energètica que siguin viables i sostenibles i que no posin en perill l'economia de la zona i els valors paisatgístics i mediambientals.
Ara us proposo un exercici. Imagineu-vos que Begur aprovés una moció on digués: al Sarriera Living, la construcció que s'està realitzant d'edificis o de pisos, cases, xalets de luxe a Sarriera, suposa una destrucció total del paisatge emblemàtic marítim i terrestre de l'Empordà. Un enorme impacte visual i també un impacte molt negatiu en el medi natural, marí, cultural, social i econòmic. Quadra, no, també? És a dir, és possible, no?, que, i de fet és així, que el Sarriera Living genera un fort impacte visual, que destrueix el medi natural. En aquest cas, doncs, mira, no, aquesta moció no s'ha aprovat a Begur. Hem de parlar encara d'efectes adversos que podem detectar doncs, al planeta. I és que el 2020 va ser l'any més càlid a Catalunya des del 1950. Una anomalia d'un grau respecte al període de referència que va de 1981 a 2010, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. I això també es tradueix i es fa constar a l'aigua de l'Estartit, que es mesura també diàriament. Sergi Villena.
Exacte. En el període 1974-2020, la temperatura de l'aigua del mar a l'Estartit ha augmentat a un ritme de 0,3 graus centígrads per decenni. En canvi, pel que fa a precipitacions, va ser un any plujós, amb un 29,1% més de precipitació que la mitjana climàtica del període 1981-2010. L'única estació de l'any amb una tendència estadísticament significativa és l'estiu, amb una disminució de les precipitacions del 38%. I també és a l'estiu quan es dona l'increment més elevat de la temperatura i el menor és a la tardor, confirmant que l'àmbit mediterrani és un punt calent pel que fa a la magnitud de l'escalfament. També destaca que en el període 1971-2020 la intensitat i la durada de les sequeres ha augmentat al conjunt de Catalunya.
Així doncs, aquest augment de la temperatura de l'aigua al Baix Empordà, l'Estartit, ha estat significatiu, no?
Sí, i ho ha fet a un ritme de 0,3 graus centígrads per decenni en els primers 50 metres de profunditat i de 0,2 a 80 metres de fondària. L'any 2020 va marcar un registre rècord de temperatura càlida a la superfície amb una mitjana anual de 17,9 graus centígrads, que va ser igual que l'any 2014. El nivell del mar al mateix àmbit ha augmentat des del 1990 a un ritme de 3,2 centímetres per decenni.
L'Agència Catalana de l'Aigua no permetrà, i ho llegíem al punt avui, no permetrà l'aparcament soterrani que l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols projectava a la zona de la Corxera. Per això, Sant Feliu de Guíxols aposta ara per un nou pàrquing a fer-lo i per tenir-lo llest a l'estiu del 2022. L'alcalde Carles Mota, segons el Punt Avui, proposa un pàrquing d'estructura modulable de 515 places ubicat entre l'estació d'autobusos i la carretera de Tosa.
Sí, per pal·liar la manca d'espai per aparcar el municipi i després de llargues baralles entre els diversos grups polítics, l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Mota, té aquesta nova proposta. Es tracta d'un pàrquing de 515 places ubicat entre la Corxera i la carretera de Tossa i realitzat en un reguitzell de mòduls prefabricats. Recordem que l'executiu havia tingut que renunciar a un primer projecte de pàrquing prop del Teatre Municipal, avaluat en uns 11 milions d'euros, perquè l'Agència Catalana de l'Aigua havia tombat en considerar que els terrenys eren inundables.
El projecte podria ser finançat només per l'Ajuntament o es necessitaran fons privats, Sandrine?
Mira, el cost, estimat en menys de 6 milions d'euros, permetria que estigui només a càrrec del consistori sense buscar finançament privat. Segons l'alcalde, és un gran avantatge, ja que les llargues concessions privades deixen poc marge a l'Ajuntament per controlar les tarifes. A banda d'això, tal com informa el Punt Avui, el nou pàrquing tindrà capacitat per a 515 vehicles, però gràcies a la construcció modulable es podrà ampliar en funció de la demanda. Així es podria començar a utilitzar abans que terminés la totalitat de les obres i, depenent de quan comencin, es podria ja tenir unes places per a l'estiu del 2022.
El Punt Avui recollia també les declaracions de l'alcalde, en Carles Motes.
Argumenta que si bé aquest tipus d'aparcaments són de moment poc freqüents en l'ús civil i s'apliquen més a l'àmbit logístic, ja estan funcionant a les Illes Canàries. A més, Motes posa en relleu els punts forts d'aquest tipus d'equipament, com per exemple que els mòduls es poden fàcilment canviar de lloc, reciclar o fins i tot s'hi poden col·locar plaques fotovoltaiques. Això podria facilitar l'accés a ajudes econòmiques dels fons europeus Next Generation i beneficiar d'aquesta manera les finances ganxones. Així, Carles Motes ha exposat l'avantprojecte als grups de l'oposició, Esquerra Republicana i JxCat, i serà un dels punts destacats de l'acte que han convocat per al 3 de juny al Teatre Municipal Narcís Masferrer.
Gràcies, Sandrine Bosnet. Veurem com avança aquesta tramitació d'aquest aparcament.
L'actualitat de l'Empordà és el Supermatí.
De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Saps que al juny Google posicionarà els webs segons la seva usabilitat i velocitat? Si vols que el teu web voli i es posicioni a les primeres pàgines de Google per guanyar clients, contacta amb nosaltres. 684 041 799 684 041 799 o visita el web creativa.cat. Creativa Online. Som especialistes optimitzant webs. No et quedis enrere.
Si vols gaudir de les delícies de la nostra costa, t'esperem del 8 de maig al 6 de juny a la 22a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats programades pels caps de setmana.
Peix de roca a Begur, amb el patrocini de vins i caves Peralada.
Per a més informació, visit begur.cat i a l'oficina de turisme al telèfon 972 62 45 20. I segueix-nos a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
22a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
El blau és un color noble, bell, més perfecte que cap altre color. Falten paraules per descriure'l. Blau, el color del somni, el color de l'art, el color oceànic i del firmament. L'art és el blau. El cobalt és un color diví i no hi ha res tan bell per donar atmosfera a les coses. Del 17 de juliol fins al 15 d'agost, 14a edició del Festival Portal Blau. L'Escala, Empúries. Festival Portal Blau. Música i art a la Mediterrània.
Vuit i 47 minuts.
Deixar de fumar per a moltes persones no és gens fàcil. És que el tema és tot un procés. El meu consell és que no et precipitis, perquè una bona preparació augmenta molt...
Ja ho heu sentit, aquesta és la 21a setmana sense fum a Catalunya, que se celebra cada any. Del 25 al 31 de maig s'han difós uns vídeos del personal sanitari de les referents del tabaquisme a Girona per animar a deixar de fumar, com el que ara sentíeu.
Sobretot pels infants. Si estàs cansat de fumar, proposa-t'ho, confia en tu mateix i ja saps, aquí estem per ajudar-te.
I ara hi ha moltes formes de fumar diferents de la cigarreta industrial, com el vàter, la catximba o el tabac de liar. Saps? Aquest últim ni és més sa, ni en consumeixes menys, ni és més barat. No t'hi emboliquis.
Saps que fumar incrementa el risc de contraure el coronavirus?
I han participat, entre altres, l'Annabel Ibáñez i la Gisela Pairet, infermeres de l'ABS de Torroella de Montgrí. Eugènia.
El consum de tabac en homes i dones s'ha reduït un 1,7% a Catalunya respecte al 2018 i del 23% de fumadors adults fuma un 29% dels homes i un 18% de dones. Un descens de 2 punts que arriba després d'un repunt que hi havia hagut l'any 2018 després de 7 anys de descensos consecutius. Una altra enquesta sobre el consum del tabac feta online entre el 5 i el 25 de maig, és a dir, durant el confinament, revela que un 7% de les persones fumadores que van participar han deixat de fumar, un 17% van fumar menys i un 39% van fumar més.
Per quart any consecutiu, l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament de Palafrugell convoca el Premi de Fotografia Palafrugell és Educació. Aquest guardó té com a finalitat fomentar l'entorn educatiu en el seu sentit més ampli, entenent l'educació com el procés que es produeix al llarg i ample de la vida.
El termini de presentació de les fotografies estarà obert fins al 20 de juny del 2021. Les instàncies han de plasmar algun acte, activitat o moment educatiu i cada participant podrà presentar un màxim de 3 fotografies originals originals i inèdites que poden ser o en color o en blanc i negre. Els premis seran per valor de 300 euros pel primer, 130 pel segon i 70 euros pel tercer premi i lots de llibres pel quart i cinquè. Les fotografies guanyadores es donaran a conèixer el mes de setembre i s'exposaran en paper fotogràfic i emmarcades en el Centre Municipal d'Educació Núria Ribas Mascarós.
I també hem d'explicar al Supermatí actuacions per evitar despreniments a una zona molt emblemàtica de Begú. Parlem de s'aixugador, que és allò que està al costat de Sa Tuna, no? aquell sortint que veiem des de la platja de Sa Tuna, que també té una platja i es pot anar a visitar. Doncs bé, l'Ajuntament de Begú ha engegat una actuació a la cala de s'aixugador al sector de Sa Tuna per estabilitzar els talussos i evitar despreniments.
La intervenció, amb un pressupost de gairebé 90.000 euros, ha de resoldre els problemes en aquesta platja, que té una orografia molt accidentada, uns penya-segats amb molta alçada i pendents molt elevats. Aquesta situació provoca que hi hagi despreniments de materials inestables, amb acumulació de materials a la part baixa del talús i a la pròpia platja. Per resoldre-ho, s'estan estabilitzant els talussos de la cala que arriben a la platja i en l'últim tram del camí d'accés, amb l'habilitació de xarxes metàl·liques de triple torsió i xarxes d'anells d'acer inoxidable. Des de l'Ajuntament recorden que durant els últims anys han mantingut diverses reunions amb els governs català i espanyol per parlar de la seva preocupació per l'estat de la cala. Expliquen que un cop han rebut l'autorització pertinent per poder actuar, s'han iniciat els treballs. L'actuació es fa a les portes de la temporada turística, l'època en què aquesta cala té més flux de visitants.
Alternativa, relaxada, diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes. Les cenes. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la intensament.
Al Complex Jocs de l'Estartit us convidem a una jornada completa i fantàstica. De primer, restaurant Swift Takeaway. Les millors hamburgueses d'autor, tapes de disseny, amanides, pollastres a l'as, pizzas... I de segon, diversió assegurada per tota la família al parc d'atraccions Jocs. Karting, circuit de motos, tobogan, llins elàstics i un munt d'atraccions. Si busques el menú perfecte per tothom, restaurant Swift Takeaway i Jocs a l'Estartit.
Vuit i 52 minuts, és divendres, hem de repassar l'agenda per aquest cap de setmana. I ho fem amb en Roger Rams, comencem aquest repàs per la Bisbal. Roger.
Avui divendres a les 8 del vespre, com ja és habitual, al Teatre Mundial de la Bisbal s'hi projecta el documental del mes, que en aquest cas es tracta d'un film titulat Com robar un país, que relata com un grup de periodistes d'investigació destapa un cas de corrupció en què està implicat Jacob Zuma, el que fou president de Sud-àfrica fins al 2018. Poc després, la redacció pateix una greu campanya de desinformació. Per més informació i entrades per veure el documental, podeu accedir al web docsbarcelona.com.
Fem les propostes a Calonja.
Sí, i és que avui divendres es dona el tret de sortida a una nova edició del Festival Do Re Mi Fan Flors de Calonja, que un any més torna a omplir el nucli antic de flors, música i espectacles que faran gaudir a petits i grans. Hi trobareu actuacions, exposicions, presentacions de llibres, inclús aquest dissabte de 12 a 2 s'hi faran directe el programa de Ràdio Flashback al vermut de Llucia Ferrer. Podeu consultar tot el cartell del festival i els diferents espais al web api.calonja.cat.
Què podem tenir, què podem veure a Torroella? A veure si podem connectar amb en Roger.
No. El grup Claus.
Aviam, Roger, no sé si t'escolta.
Aquest dissabte a les 9 del vespre, l'Espai Ter de Torroella de Montgrí acull un concert del grup Glaucs que servirà per celebrar els seus 25 anys amb noves cançons i amb un nou espectacle sota el braç que fa un repàs exhaustiu als èxits que han anat conreant aquest mític grup de la música pop-rock catalana. Serà un concert molt especial on un grapat de col·laboradors faran que els èxits de sempre de la banda i el nou repertori es facin universals. Les entrades tenen un preu de 15 euros i les podeu comprar al web de l'Espai Ter. A més, també a Torroella a les 12 del migdia i en el marc del Festival de Torroella d'enguany hi tindrà lloc un concert de Joel Verdolet i Mal Pelo, que interpretaran grans temes de la música clàssica. Les entrades són a un preu de 10 euros i l'actuació tindrà lloc al Cinema Petit.
I acabem a Palafrugell. Aviam, tenim problemes de la connexió amb en Roger, ja ho podeu veure. Aviam, Roger, Roger, ens sents?
Doncs sí, perquè el proper diumenge a les 12 del migdia la llibreria Vitel Espai Fòrum de Palafrugell acull la presentació del llibre El dia que vaig marxar, d'Albert Om, un text hedonista, senzill i sofisticat a cavall entre els records de la infantesa de l'autor a Taradell i la crònica del present periodista de prestigi. Per accedir-hi cal fer reserva prèvia trucant al telèfon 972 300 478. Ens tornem a escoltar el proper divendres aquí a Ràdio Capital amb tota l'agenda pel cap de setmana.
Gràcies, Roger. Interessant, eh, això, aquest cap de setmana. Albert Om presenta El dia que vaig marxar a la Vitela, la llibreria Vitela de Palafrugell, al carrer Tarongeta, ja ho sabeu. Repeteixo el telèfon d'inscripcions, eh, el 972 300 478. 972 300 478. Una presentació també indispensable de l'Albert Om a la llibreria Vitela de Palafrugell. Estem a punt d'acabar el programa. Abans de fer-ho i abans d'acomiadar-nos fins al cap de setmana, hem de repassar un parell de notícies de coses que estan passant arreu del país. I és que sembla que els professionals essencials menors de 60 anys que ja han pogut triar i que estan triant per posar-se la vacuna, la segona vacuna, la segona dosi de la vacuna, estan preferint majoritàriament AstraZeneca i no combinar fàrmacs de laboratoris diferents. Per exemple, segons informa el 324, a Vic només 4 persones s'han posat Pfizer, mentre que 61 han firmat el consentiment informat rebutjant-la i optant per AstraZeneca. Per tant, aquesta preferència majoritària per AstraZeneca més que no pas per Pfizer. Des d'aquí, vull dir, no podem recomanar ni una cosa ni l'altra, perquè això és una decisió personal que ha de decidir cada persona que es va vacunar, sabent quina és la realitat. I a banda també hem d'explicar que s'han dictat 53, 46 i 8 anys de presó pels acusats dels atemptats del 17 d'abril del 2017 a Barcelona i Cambrils, 17 d'agost, disculpeu. A Barcelona i Cambrils. Tot i no ser el lloc dels fets, la sentència considera Mohamed Houli i Drissou Kabir membres de la cèl·lula jihadista i Said Ben Yaza col·laboradors. Per tant, aquestes sentències, tenim sentències ja del cas del 17 d'agost, els únics terroristes que van quedar vius i els únics que es van poder tenir, perquè recordem que la resta o van morir a l'explosió d'Alcanar o, per exemple, en el cas de la persona que conduïa la furgoneta, en Lluïnes Abouyakouf, va morir abatut a trets pels Mossos d'Esquadra durant la persecució. Per tant, el judici, les tres úniques persones, tres supervivents per el cas del 17 d'agost. Ara sí, anem acabant el programa. I ho farem fent un últim repàs a la previsió del temps. Albert Aparicio, endavant.
Doncs arribem a les portes del darrer cap de setmana de maig i també de la primavera meteorològica, amb un temps que aquest divendres serà força semblant al d'ahir. Ambient càlid o fins i tot calorós, amb màximes que superaran els 25 graus i ambient majoritàriament assolellat, però també amb estones de ressol o sol esmorteït per núvols prims. Pel cap de setmana es mantenen les temperatures o fins i tot pugen més, amb mínimes de 14-15 graus i màximes que fregaran o superaran els 27 graus dissabte, però també augmenta la la inestabilitat. A partir de dissabte a la tarda creixeran nuvolades que poden deixar algunes precipitacions, en general febles al Baix Empordà, i diumenge les nuvolades poden produir localment alguna tempesta. Dilluns ens acomiadarem del mes amb alguna tornada de tarda.
Gràcies, Albert. Supermatí que hem fet l'Alberta Paricio, l'Anna Salvador, l'Eugènia Güell, en Jordi Gafes, en Josep Lluís Vidal, la Marc Coll, en Martí Seguer, la Nerea Cabello, la Paula Balcebre, la Paula Brines, en Roger Rams, en Sergi Villena i en Marc Vilà. Nosaltres tornarem dilluns, però mentrestant sabeu que durant tot el cap de setmana podeu trobar l'actualitat del Baix Empordà sempre al minut al Baix Empordà a radiocapital.cat. I també, mentrestant, la millor música del món a l'antena de Ràdio Capital amb la fórmula que ara de seguida ens posarà l'Àlex Mata. Que tingueu molt bon cap de setmana i que vagi molt bé.